Va, són les 11 i 19, les 6 i 19. Avui miram cap al fenomen migratori, però enfocam la mirada més enllà del degoteig de notícies, de les xifres, inclús de les desavinences entre administracions implicades. Avui ens fixam en una de les moltes històries personals que hi ha darrere de la decisió d'aventurar-se a la mar, amb una fràgil embarcació rumb aquí, a les Illes Balears, amb l'objectiu de començar de zero a Europa. Avui parlam amb Maikor Mbenge, de 62 anys, llicenciat en Història, originari del Senegal i establert a Mallorca des del 2006, i que ha escrit el llibre Occidente como meta, de Senegal a Mallorca. Ell, en aquesta obra, relata l'experiència, a vegades crua, del viatge clandestí, que en aquest cas ell va emprendre des de Mauritània fins a les Canàries, després del seu tràfic administratiu per passar de les Canàries a Madrid, de Madrid a Mallorca, i finalment, una vegada ja establerta a Mallorca, la seva lluita per aconseguir la integració, que en definitiva sorgeix d'una voluntat perenne de voler aprendre, de voler saber més. Molt bon dia, Maikor Mbenge, benvingut a Ràdio Illa Formentera.
Molt bon dia, Bernat. Moltes gràcies per ser convidada.
Bé, en Bernat és el meu company. Per sort, aquí en som més d'un. Jo sóc en Josep, en Pepo, que em coneixen aquí. Bé, en tot cas, un plaer poder parlar amb vostè. A veure, ara dèiem que vostè és originari del Senegal, però no va arribar directe des del seu país natal, no? Va passar per Mauritània. Expliqui'ns aquest periple.
Sí, jo vaig sortir de Senegal fa 20 anys. I la meva idea era anar a Europa. Però vaig passar per Mauritània, al nord de Nouadhibou, i d'allà vaig quedar durant 4 anys abans de poder agafar una pastera i després de 5 intents per arribar a les Illes Canàries. I doncs aquest camí va ser molt llarg, perquè jo me pensava que en arribar jo trobaria una ruta ràpida, i no va ser així. Però vaig tenir una experiència molt, molt enriquidora, perquè dels 4 anys que vaig quedar a Mauritània, vaig poder fer feina de professor de francès, vaig conèixer les llengües, vaig conèixer gent i me vaig poder integrar al teixit de la societat mauritana.
Escolti'm, diu que va intentar 5 vegades agafar una pastera. Entenc que des d'allà cap a Canàries serien allò que diem els cayucos, no? Com funciona aquest sistema de viatges clandestins?
Al principi dels anys 2000 va començar el fenomen de les pasteres que sortien des de Mauritània. I a partir de 2002 sí que això era realitat. I hi havia màfies que organitzaven el negoci, i jo, com a professor d'una escola privada, també era director d'estudi, tenia la possibilitat de contratar gent. I la gent que venia, quasi venien per trobar una ruta per arribar a Europa. I el que passa és que a principi de 2005 hi va haver un cop d'estat. I la meva escola va tancar perquè no mos quedaven alumnes. Tots els alumnes s'havien mudat a altres regions de Mauritània, perquè els seus pares eren funcionaris.
Sí.
I quan hi havia el cop d'estat, el van mudar per altres regions. I me vaig quedar sense feina. I el que vaig fer és que vaig conèixer una persona que se dedicava a dur gent. Perquè jo tenia les classes, les cases que vam llogar per fer aules.
Sí.
I aquestes cases hi ha qualcú que les necessitava per posar gent que havia de dur amb ses pasteres. Vaig conèixer aquesta persona i amb ell vam simpatitzar i me va proposar de viatjar gratis. Però el primer intent va ser quan jo vaig deixar Senegal, perquè el meu cosí, que vivia a les Illes Canàries, m'havia posat en contacte amb un capità d'un vaixell que cada any venia a pescar a Nouadhibou. Però aquest any tenia deutes, no va pagar la seva llicència, i quan va venir no el varen autoritzar a pescar. I com que havia invertit uns diners, volia aprofitar d'urgent a les Illes Canàries per guanyar qualque cosa. Me va posar en contacte amb aquesta persona, però al final no se va fer. I és així que me vaig quedar a Mauritània i donant classes vaig conèixer un professor de Togo també que me va posar en contacte amb una persona que duia gent i vaig pagar, me record, que uns 300 euros però al final me van deixar a la platja. Això era el segon intent. Els altres tres les vaig fer amb aquesta persona que he contactat ara mateix. Li va llogar una casa, va ser molt content perquè ell el que feia reunia la gent que havia de posar les pasteres i quan tenia una pastera buidava la casa i tornava a omplir la casa. I un dia me va proposar d'anar amb una de les pasteres. Però no va funcionar perquè al moment d'embarcar mos trobaren a la platja i mos agafaren i mos expulsaren. Després d'entrar
la policia, vol dir?
Sí, la policia. Sí. Després d'entrar dins un centre d'internament que Espanya havia construït allà amb autoritats de Mauritània. I el quart intent també va ser amb aquesta persona, però el problema que va tenir és que quan vam agafar la pastera, després de 4 hores de navegació, ens vam donar compte que els motors no tenien prou força per empenyar la pastera i vam haver de tornar. I el cinquè intent va ser el bo i després de 5 dies vam arribar a Los Cristianos, una illa de Tenerife, sí. I això.
Escolti'm, 5 dies en aquesta embarcació, entenc que les condicions de viatge haurien ser prou dures.
Sí, prou dures, perquè vam conèixer 2 tempestes. La primera no va ser molt, molt greu, però la segona sí que gent va caure a l'aigua i quasi vam lluitar durant 4 hores. I tanta sort, teníem un equip dins la pastera que ja tenien experiències de navegació i vam poder recollir el nostre company que s'havien caigut a l'aigua. Ah. Així mateix hem pogut arribar.
Veu tenir aigua i menjar durant tot el trajecte?
El menjar se l'ha acabat el segon dia. Les persones que organitzen aquests viatges, el que diuen i el que fan és molt distant. El segon dia ja s'havia acabat el menjar, però pel meu cas jo no he pogut menjar perquè estava marejat durant tot aquest temps, ni podia beure aigua. Per tant, durant 5 dies no vaig poder ni menjar ni beure.
Caram. I després de la seva arribada a les Canàries, bé, entenc que havia passat doncs, el desafiament del viatge, però després arribava tot el repte administratiu, burocràtic, com va ser això?
Jo, en arribar, abans d'agafar aquesta pastera, ja havia cercat informació per internet per saber quines condicions serien l'acollida. Vaig aprendre que Mauritània no tenia conveni amb Espanya per expulsar els seus ciutadans, però hi havia el problema dels negromauritans, una minoria, entre comotes, perquè no som minoria, que està lluitant per drets cívics. I jo vaig entrar dins aquesta categoria i no me van expulsar. Però dins la pastera, on venia 106 persones, tots els centres es van expulsar. Només quedaren jo, una persona de Costa de Ivori i una altra de Sierra Leone. Varen quedar tots tres sense expulsar, però els altres varen ser expulsats. Varen entrar dins un centre d'internament després del jutjat i durant 37 dies vaig quedar i un dia me varen alliberar. Me varen posar dins un avió i vaig arribar a Madrid.
I de Madrid a Mallorca per algun contacte va arribar a Mallorca o com va decidir seguir el viatge cap a Mallorca? Com va anar?
Dins el centre d'internament hi havia voluntaris de la Creu Roja que ara a hora baixa venien donar-nos, bueno, atendre-nos a nivell sanitari, a nivell d'aconsellar-nos sobre drets que teníem, del que podíem fer, i aquests voluntaris ens van ajudar també a contactar amb gent que ens podien acollir al cas d'una alliberació. Mm. I jo tenia un cosí que vivia a Sud-àfrica i a través d'aquest, que tenia un amic que vivia a Mallorca, van contactar i és així que vaig arribar a Mallorca. Però sortint de Mauritània jo no tenia cap destinació. Jo només volia arribar a les Canàries, a les Illes Canàries.
Escolti'm, per què van prendre aquest viatge tan llarg i tan perillós?
Perquè a l'Àfrica, sobretot on vaig partir, tenim problemes de manca d'oportunitats. La majoria dels joves no fan feina i no estudien. I d'una altra banda, la família, a Senegal, per exemple, el meu cas, tenim moltes famílies poligames. Sí. I el mimetisme fa que si un fill ha pogut arribar a Europa, els altres fills també, amb la pressió dels seus pares, també ha d'anar ha d'arribar a Europa. I és així que la gent emprèn viatge perillós sense donar-se compte que això pot anar bé o mal. Per tant, a part d'això, a altres regions d'Àfrica també hi ha guerres, hi ha falta de
recursos.
Hi ha recursos, però el problema és que amb la colonització, els estats europeus s'han acaparat dels recursos naturals i això fa que tothom viu de baixa necessitat. La gent allà, hi ha molta gent, hi ha molts de països on els pobles la gent sobreviu. Per tant, això és el sistema de que tots els recursos naturals estan a mans d'empreses europeus, de multinacionals.
Estem xerrant amb Michael Mbenge. Ell és llicenciat en Història, originari del Senegal, i de fa gairebé 20 anys establert a Mallorca. Per cert, bé, és de subratllar l'esplèndid català que parla, senyor Mbenge. Com ha anat aquesta, diguem-ne, immersió en la llengua pròpia de les Illes Balears?
Jo, quan vaig arribar a les Illes Canàries, quan vaig arribar a Mallorca, vaig tenir clar que el català era el camí que havia d'agafar per poder integrar-me. Des del primer moment vaig entendre que conèixer el català, la llengua i la cultura locals era essencial per formar part d'aquesta societat. I així vaig començar a escoltar converses quotidianes, observant i aprenent expressions bàsiques. Amb el temps, me vaig apuntar a cursos de català a entitats com Caritas Mallorca i l'Obra Cultural Balear. També vaig fer l'esforç personal de parlar-ho sempre que puc. El llibre en català també m'ha ajudat i relacionar-me amb gent catalanoparlant. I la convivència també m'ha facilitat la comunicació amb les education estereotips sobre qui té dret a parlar català o qui no té dret a parlar català. Per mi, sempre he cregut que parlar català és un acte de respecte, de voluntat d'integració. I crec que tothom hauria de sentir-se benvingut a aprendre-la, a utilitzar-la, vinguin on vinguin.
Escolti'm, i li costa que li parlin català? Potser perquè, no ho sé, potser massa sovint pensant que un estranger que ve del Senegal, doncs potser és més fàcil parlar-li en castellà directament, a vegades ha d'insistir per tenir una conversa normal, habitual, en català?
Sí, això és un costum d'aquí, però jo, la sort que vaig tenir, sempre m'he relacionat amb gent catalanoparlant. Jo encara tinc amics que sempre m'han escoltat, perquè sempre que he tingut aquests amics, sempre m'han xerrat en català. Per tant, sempre que jo anava amb ells, el que feien, vigilaven la gent que intentava canviar-me la llengua.
Bravo.
I així m'ha ajudat molt. I jo me record que en el principi jo tenia una parella lingüística, se deia així, perquè vaig participar a un programa de voluntariat lingüístic, de paraula, servei lingüístic, una associació de l'obra cultural balear, i me van posar en contacte amb una catalanoparlant que tenia interès a conèixer una persona africana. I ens van posar en contacte i durant 2 mesos me va ajudar a practicar. I, per tant, tota aquesta gent que m'ha envoltat m'ha ajudat i m'ha animat a seguir a parlar català. Per tant, qualque vegada m'han canviat la llengua, però no sempre.
Bé, i escolti'm, tenim entès que vostè, a més, és impulsor del programa de cohesió social Tots Plegats, també és membre de Càritas, de la Junta de l'Obra Cultural Balear. A veure, i parla català com el parla de bé, vostè romp el relat de l'ultradreta sobre la no integració de les persones migrants.
Jo penso que això sempre és política i que l'extrema dreta espanyola la seva feina és amenaçar els immigrants amb un discurs anti-immigració que legitima polítiques repressives.
Sí.
Tot i que l'economia del país depèn de la mà d'obra d'immigració en el sector de l'agricultura, de la construcció, aquests partits proposen mesures com, per exemple, l'enduriment de les regularitzacions i l'augment de les expulsions. La seva retòrica és fomentar l'estigmatització, el racisme, cosa que dificulta l'accés a l'habitatge i a l'ocupació per molts d'immigrants. I per la societat, aquests immigrants, davant l'ascens de l'extrema dreta, el que tenen com a solució és anar a les xarxes socials per defensar l'immigració i defensar una visió més humana de l'immigració. Tot i que recordant que l'immigració avui ha de ser un plus per la societat espanyola. Perquè els immigrants, o la major part dels immigrants, són aquells que cuiden les persones majors d'Espanya.
Sí, sí.
Els immigrants són aquestes que han fet l'esforç d'integrar-se al país aprenent els costums i les llengües. Per tant, jo me penso que és un discurs polític i que més enllà són els immigrants que han de demostrar que el que diuen no quadra i que han de fer sempre l'esforç de seguir integrant-se.
Michael Mbenge, autor de Occidente como meta de Senegal a Mallorca. El trobareu fàcilment a un clic, per exemple, a plataformes com Amazon. Moltíssimes gràcies, senyor Mbenge, per atendre'ns avui aquí a Ràdio Illa. Una abraçada ben forta cap a Mallorca. Que vagi bé.
Jo volia un poc, perdona.
Sí, endavant.
Agrair la comissió, els membres de la comissió de les festes de Santa Maria, que m'han convidat a venir a les festes. I ens vam conèixer el març passat. I des del primer moment vaig entendre que teníem moltes coses de semblant. I el nostre primer contacte va ser especial. I des d'aquell estent la connexió va ser natural i enriquidora, alimentada pels valors compartits de feminisme i d'antifeixisme que ens uneixen. amb aquest mateix esperit obert i col·laboratiu, ens trobarem aquesta setmana, al final d'aquesta setmana, i jo els volia agrair profundament i dir-los que estic llest per arribar a Formentera.
Doncs queda dit, recordeu la cita amb en Michael Mbengue, que presentarà el seu llibre de Occidente como meta, de Senegal a Mallorca, és aquest dissabte, 2 d'agost, aquest dissabte a les 8 del vespre, al Centre Antoni Tur Gabrielet. Com sempre, ho anirem recordant a través dels nostres informatius i xarxes socials. Dissabte, 8 del vespre, Centre Antoni Tur Gabrielet. Michael Mbengue, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, adeu i gràcies.